tal? Bon vespre. Us donem la benvinguda una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, que podeu escoltar en directe cada dijous a 7:15 a la 91.6 FM, també a través dels dispositius mòbils i a la carta a través del web alprat.radio. Avui ho fem, com cada primer dijous de mes, en format d'entrevista amb l'alcalde, el senyor Lluís Mijoler Martínez. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda, encantat de ser aquí.
Avui tenim diverses qüestions relacionades amb la mobilitat, ja li avanço, i comencem parlant d'una que s'ha aprovat, de fet, al ple municipal de la setmana passada, ja de forma definitiva, que és aquesta zona de baixes emissions, que encara continua generant força debat, no?, entre la ciutadania. I volíem preguntar-li, de moment el que se sap és això, no?, que les sancions es començaran a aplicar al setembre, per tant, encara ens queden uns quants mesos per davant, què és el que passarà?
Sí, doncs això, exactament això. Ens queden uns mesos encara perquè puguin haver sancions i que l'afectació és mínima, no? I realment el percentatge de cotxes que els afecta és baix, els que es mouen encara menys, no? I per tant, bé, el que cal sobretot és ser una mica seriosos amb aquesta qüestió, deixar de fer populisme sobre temes que és una imposició d'Europa, ens ve marcat, és una qüestió de salut i és una mesura que millora la salut de les persones i que, per tant, doncs bé, el que sí s'ha de fer és aplicar de forma racional, i això és el que estem fent, i això és el que fa el Prat, i el que fa Sant Boi, Viladecans, Gavà, o el que fa Barcelona, o que Barcelona porta més temps, diguéssim, però el que s'està fent des de l'àrea metropolitana d'una forma raonada i amb sentit comú.
Respecte a aquesta zona de baixes emissions, hi ha una novetat, i és que ahir, per exemple, la Generalitat va anunciar intenció de prohibir també l'entrada dels vehicles amb distintiu groc, que no podran entrar a aquesta zona de baixes emissions a partir de l'1 de gener del 2028, i en el cas dels dièsel, també amb aquesta mateixa etiqueta groga. Parlem a l'1 de gener del 2026. Què li sembla aquesta proposta?
Doncs em sembla fatal perquè no està en condicions el govern de la Generalitat de prendre decisions com aquestes. Sobretot quan ha estat polèmica. I quan ho va començar a anunciar la Mireia Boya, doncs ha tingut moltes crítiques en contra, i sobretot per la forma d'aplicar i la forma de no relacionar-se amb aquelles administracions que han d'aplicar les zones de baixes emissions, que són els ajuntaments. Per tant, jo crec que no ho va fer bé des de l'inici, ho va aturar perquè es va aturar per la pressió que es va fer des dels ajuntaments, amb raó o sense, però sobretot jo parlo del procés, no parlo del fons. No? I crec que ara no està en condicions ni té cap legitimitat aquest govern per prendre cap decisió a les portes d'unes eleccions generals. Jo dubto que hi hagi aquest acord, i si hi ha, veurem què passarà quan hi hagi un nou govern i si aquesta decisió la pren o no, perquè insisteixo que aquesta normativa va més enllà del que ens demana Europa, i per tant això ha de ser pactat i s'ha de fer d'una forma, com deia abans, amb sentit comú, amb la seva progressivitat necessària per tal que la ciutadania s'adapti.
Precisament encara parlem d'aquest tema, de la mobilitat, perquè tenim precisament una consulta ciutadana que ens ha fet arribar a través del WhatsApp del programa, i una té a veure amb els canvis de trànsit que hi ha al barri de la Barceloneta i que fa, segons ens han comunicat això, que el veïnat de la zona hagi de donar més volta per arribar a casa, i ens pregunten a què responen aquests canvis que fan els vehicles hagin de circular durant més temps també.
Doncs bé, el que fa és racionalitzar la mobilitat, no? I per tant no té gaire sentit avui dia cada cop més en ciutats com la nostra, com la ciutat del Prat, que hi hagin carrers de dues direccions. Això és una qüestió de seguretat també. En concret, la Bunyola necessitava baixar el carril bici que estava situat a la vorera i, a més, amb unes condicions que no eren les idònies per la circulació de bicicletes, baixar-ho on ha d'anar, que és a la calçada, i per tant es va col·locar allà el carril bici i es va prendre aquesta decisió de mobilitat perquè també s'obren nous carrers. No? Amb l'obertura de nous carrers, tens de pujada, tens de baixada, i si algú ha de donar una mica més de volta, doncs potser no ha d'anar amb cotxe, no sé, no desconec el cas concret, però les coses es fan per millorar, evidentment, no? I el barri millora, i en definitiva un dels compromisos de l'equip de govern en millorar el barri de la Barceloneta, que és un dels barris que històricament ha reivindicat una remodelació. Per tant, una de les qüestions que poden passar si tu vols la remodelació és que algunes coses canviaran, no? I el model de ciutat i el model d'espai públic cap al que estem anant i cap al que la ciutadania ens està demanant té a veure, doncs, amb una pacificació, amb que hi hagi menys cotxes al carrer, etc. Per tant, això és una de les conseqüències directes. És qüestió, en definitiva, al final d'acostumar-se. Si has de donar tantes voltes, potser és que no has d'anar amb cotxe, i ho dic de debò, Vull dir, pensar-ho molt seriosament. I si has d'anar amb cotxe, doncs és perquè no tens més remei, per tant, doncs, si has de caminar una miqueta més, caminaràs una miqueta més, el teu cotxe serà menys contaminant, perquè per això cada cop ho estan sent menys, i per tant ha millorat molt la mobilitat de la zona, pel veïnatge de la Barceloneta, per la resta d'usuaris, perquè no hem d'oblidar que els carrers no són només dels veïns que viuen o qui passen, sinó que són de tota la ciutat, per tant ha millorat molt més, i millora molt també els accessos que tenen a veure que van cap a la platja, per aquells que no són ni tan sols del Prat i entren des de fora per 11 de setembre. No? Per tant, jo crec que tots són millores. Segurament, i haig de reconèixer reconèixer, i així ho vaig fer en el seu moment. Segurament va haver una errada en quant a la comunicació als veïns i veïnes, i això ho reconec, crec que no es va fer amb prou antelació, i va haver un problema de sincronització de calendaris entre els diferents departaments de la casa que hi treballen, i això tinc que donar tota la raó. Evidentment s'havia d'explicar amb més temps el per què, no? I perquè quan tu expliques el per què, s'entén. Però al marge d'això, jo crec que la decisió és la correcta pel que fa a la mobilitat del barri i, en definitiva, sobretot als accessos als espais naturals i a la platja.
Uh-huh. Un barri que, per cert, aquest any farà 100 anys, i també volíem preguntar-li en aquest sentit, perquè li vam preguntar ara fa uns quants programes, no?, al respecte també d'altres canvis, no?, que hi ha hagut en altres carrers, i vostè deia que, clar, estem també pendents encara d'aprovar el pla de mobilitat de l'Ajuntament de Prat, el nou pla de mobilitat. Jo no sé si hi ha alguna novetat al respecte, si hi ha alguna previsió també.
Esperem tenir-lo el proper any, si no és quan hauríem ja de tenir-lo. No és un pla fàcil perquè té molts inputs i ha d'analitzar quan ha de fer la diagnosi de la situació, doncs entren molts inputs diferents i per tant s'ha de fer amb la calma necessària per fer-ho bé. És cert que estaven pendents un recurs de la Diputació i que això ha trigat més del que pensàvem, ho volíem haver tingut ja la legislatura passada, però es tirarà endavant. Sí, pel que fa al barri, doncs evidentment era un compromís meu en concret, però crec que el Partit Socialista també ho portava, amb el que dèiem que faríem tota la millora del barri en complet, i que el que farem és, i així ens hem compromès, a fer el projecte a aquesta legislatura i executar un dels carrers, que serà també de forma participada amb els veïns, com es fa tot al barri de la Barceloneta, perquè el barri de la Barceloneta és un barri exemplar pel que fa a les polítiques de participació ciutadana.
Encara parlem també de mobilitat, i en aquest cas marxem cap a la platja. Ja ha començat, després de la Setmana Santa, que és quan acostuma la gent a començar a anar-hi més, de fet el PR3 ja comença a circular els caps de setmana. Jo no sé si amb quina previsió hi ha de cara a que s'iniciï la nova temporada de platja, i ja aprofito per preguntar-li, i faig la doble pregunta, quins canvis en trobarem respecte a l'aparcament, perquè en els últims anys sí que hi ha hagut forces canvis en aquest sentit.
No és que no et vulgui contestar, és que no tinc la informació. Avui encara estaven reunint-se a la comissió de platja, que com bé sabeu és una comissió que afecta molts departaments. Encara no m'han explicat quines són les últimes novetats i què és el que podrem fer i no podrem fer aquest any. Recordem, tenim aquella sentència que no ens permet utilitzar el vial perquè ens diu que és platja, i per tant espero que en els propers dies, setmana màxim, una setmana o setmanes, puguem explicar ja el funcionament de tot plegat. I dic, també t'ho diria, si fos al contrari, però no és que no t'ho vulgui dir, és que encara no ho sé definitivament.
En el pitjor dels escenaris, però, podríem repetir la fórmula de l'any passat perquè fa l'aparcament, per exemple?
Amb el pitjor dels escenaris em situaríem en que l'aparcament estigués només a l'inici, no? De la platja, a la zona de Vela, sí. del Club de Vela, aquells aparcaments que tenim també llogats a Aena, recordem, aquells terrenys són d'Aena i els hi paguem lloguer, i ja està. Això seria amb el pitjor dels casos, estem veient. Però jo crec que la fórmula, i una de les qüestions que jo vaig insistir molt a la gent de la comissió que ho porta, és que afavoríssim el transport públic de totes, no? I que hauria de ser el nostre màxim objectiu, i a partir d'aquí també facilitar l'accés a les persones del Prat si han de fer un vehicle privat.
Ja que ens quedem al litoral de moment, volia preguntar també si sap alguna cosa respecte a l'aportació de sorra. Recordem que els darrers temporals, en el cas de Prat, no s'ha vist tan afectada, segons dades de l'AMB, amb aquest darrer temporal d'aquestes pluges també que benvingudes siguin d'aquests últims dies, especialment durant la Setmana Santa, però en qualsevol cas no sé si sabem quan hi haurà l'aportació de sorra per part del port de Barcelona.
No tenim la dada encara i ens han de dir, però sí que no, en principi anava amb diligència normal, no ens han avisat de cap endarreriment, i per tant esperem tenir-ho al mes de maig. Veurem, perquè això encara no ho puc confirmar perquè no tinc la dada exacta. I bé, això sempre les llevantades són les que més ens afecten a la platja del Prat, i en aquest cas era una tempesta de Garbí que afecta menys, fins i tot en segons en algunes zones pot fins i tot aportar sorra, no?
Sí.
I l'altre dia em va trucar, aquesta setmana em va trucar la sotsdelegada del govern perquè precisament estava fent una recopilació de com estava el litoral català en general. I vaig aprofitar per fer la reivindicació històrica que el Ministeri del Miteco, que és qui té la Direcció General de Costes, doncs encara estem pendents de que ens diguin a quin estat està l'estudi que es va licitar i contractar ja l'any passat, i que per tant esperem que hi hagin resultats, i no només resultats, sinó actuacions, perquè això és una qüestió ja estructural. El problema de la nostra platja no té a veure amb una llevantada determinada o amb una tempesta, no? Sinó que és una qüestió estructural que cada any perdem tones de sorra i que s'ha de trobar una solució.
De fet, l'any passat ja havia sobre la taula una proposta també que era la de demanar una aportació extra urgent també al Ministeri, no sé si també això...
Sí, però això depèn d'una DIA que s'hauria de tramitar, que el tràmit de la DIA, sabeu, és llarg, pot trigar més d'un any, i que era la conseqüència primer que necessitàvem fer aquest estudi. Per això dic que si un ajuntament és lent, un ministeri és triplement lent i, per tant, res a dir més enllà de queixar-nos, no?
Fem una miqueta de camí de tornada. Estem viatjant una mica pel Prat avui, eh? I ara, en aquest cas, volia preguntar-li també per una altra consulta ciutadana que ens han demanat, en aquest cas, per quan tornarà a obrir el camí de la Marina.
Doncs les properes setmanes, no sé si 3-4 setmanes segurament, però ho tindrem el mes d'abril, diguéssim, serà un segurament. I bueno, queda fer doncs, els remats finals de l'obra i un cop estiguin acabats doncs, ja quedarà obert, que és una de les qüestions que també et deia en Bunyola, no? Obrir Marina i per tant doncs, es garanteix la mobilitat del sector.
I en aquesta zona i també una altra petició ciutadana que teníem era sobre l'enllumenat, perquè ens han arribat queixes d'això, que l'enllumenat... de la zona, parlo de la zona que està ara mateix urbanitzada, sí. De l'Eixample Sud, aquest nou tram que està urbanitzat, però encara no sé si estan les hores mig acabades o pràcticament engestides, i la llum doncs, està encesa tota la nit i ens feien arribar aquesta queixa.
Sí, bueno, primer s'ha d'aprovar, eh? O sigui, quan tu reps una obra, l'obra ha de funcionar, i una de les coses per veure si funciona és no que t'encenguin la llum i vagi, sinó que regularment vagi amb els cicles d'encesa i apagada que correspon, i que, per tant, això és evident que s'han d'anar fent aquestes proves. I després també té que veure amb una qüestió de seguretat, eh? Quan una zona està tancada, si està tancada i sense llum, poden haver robatoris de coure, de diferents
incivisme també mateix, no?
Bueno, sí, incivisme i sobretot robatoris d'aquestes màfies, no? Diguéssim, que van robant cablejat, etcètera, acer inoxidable o el que sigui, no? Dels suports de les bicicletes, bueno, de diferents qüestions que es poden produir aquests robatoris i que, per tant, el que estigui la llum encesa també ajuda, eh? Però vaja, això s'obrirà de forma imminent també, això, en les properes 3, 4, 5 setmanes, com a màxim, i, per tant, ja es veurà amb més normalitat que hi hagi la llum encesa.
Deixem de banda les qüestions ciutadanes, després hi tornarem, i ara volia preguntar-li per una qüestió d'actualitat, l'escoltàvem ara primer a l'informatiu, i és que Depana doncs, ha denunciat davant la Fiscalia Provincial que el Port de Barcelona està efectuant unes obres en una zona on hi ha presència d'abocaments il·legals procedents de l'antiga fàbrica Peça, i volia doncs, saber doncs, quin és el posicionament de l'Ajuntament en aquest aspecte, no sé si també doncs, han denunciat aquesta situació també de les administracions.
Bé, jo des del desconeixement, però que sí que, a veure, primer és que no confonem coses, eh? O sigui, Depan està denunciant una actuació concreta d'una possible contaminació d'uns terrenys, no? I això crec que ha de seguir els seus passos. Una altra cosa és que entrem al fons de la conveniència o no de que s'hi facin aquestes obres, de la penetració ferroviària al port, que nosaltres hem defensat sempre, que és una obra absolutament necessària pel que fa a la descarbonització de la infraestructura del port i pel que fa a la millora també de les comunicacions amb l'autovia de camions i amb la penetració ferroviària. Per tant, nosaltres molt d'acord amb el que aquesta obra es faci. Crec que arriba tard, o sigui que aquesta obra està projectada ja fa molt de temps i es tenia que haver licitat amb molta més anterioritat. Per tant, anem tard, però bueno, el que deia, costa des de l'administració de l'Estat, les coses encara són més complicades, però això està tirant endavant. Si efectivament hi ha un tema de contaminació, doncs bé, actuarà a Fiscalia, valorarà les proves que hagi presentat de Pana, en farà de noves, el que correspongui, i nosaltres, doncs, diguéssim que l'únic que som és que el territori és nostre en part, eh? No tot, però en part és nostre, i també hem de vetllar per la millor situació d'això, però això és on li correspon, en aquest cas, al port, qui està licitant, tota la col·laboració per part de l'Ajuntament del Prat, de la mateixa manera que tota la col·laboració amb Depana, amb la qual anem de la mà amb moltes de les reivindicacions que fan. No?
De fet, una de les reivindicacions és l'ampliació de la ZEPA, de la Zona Especial de Protecció d'Aus, en aquest sentit. Jo no sé com està la qüestió. Pràcticament ens plantejarem a l'estiu que hauran passat 2 anys des d'aquella proposta que va fer el govern de la Generalitat d'ampliar aquesta Zona Especial de Protecció d'Aus. No sé si hi ha alguna novetat al respecte, i sobretot tenint en compte que venen unes eleccions aquí no res.
No, o sigui, si volen córrer per aprovar una zona de baixes emissions, que és un tema que legalment no tenen per què fer, i en canvi una obligació legal com és resoldre unes al·legacions que tenen a veure amb una proposta d'ampliació de zona SEPA, això està guardat en un calaix, i està pendent simplement que hi hagi un acord de govern. És un acord de govern, no necessita res més, ni una llei de desplegament, ni necessita de pressupost és l'acord de govern única i exclusivament, i la Generalitat porta més d'un any llarga sense cap sentit. Més enllà de qüestions electoralistes, més enllà de qüestions de contentar a un suposat sector de la pagesia, més enllà de generar o viure amb aquesta polèmica que se'ns està dient, entre, que se'ns pretén portar entre pagesia i espais naturals. No? Per tant, crec que si alguna cosa ha de fer amb el temps que li queda és treure aquesta resolució que ja té. Perquè, entre d'altres coses, el que pot passar és que, pues això, que hi hagin projectes que no es puguin tirar endavant o que s'haguessin de... Com aquest mateix, que hi ha una part que és una de les al·legacions és que aquesta zona del port doncs, sigui zona cepa. No? Uh-huh. Per tant, aquí s'hauria de resoldre. El que va dir la Generalitat és que no seria zona cepa. És a dir, abans de resoldre les al·legacions, sí va comunicar al port que podien executar l'obra perquè allò no seria zona cepa. Per tant, tenen ja la resolució. Només es tracta de portar-ho al govern, fer un acord i publicar-lo. És així de senzill. Ho trobo honestament vergonyós, perquè és una cosa que crec que és una falta de valentia i, en definitiva, també és una falta de respecte per la ciutadania i totes aquelles entitats que hi han treballat, que han presentat al·legacions, que s'ho han pres seriosament, aquells ajuntaments també, evidentment, i que l'obligació és resoldre i governar i no tenir això guardat en un calaix i deixar-ho pel proper govern.
És optimista que arribi abans de les eleccions?
No. No arribarà abans de les eleccions. Tant de bo, tant de bo estigui equivocat i el conseller Mascort doncs, em porti la contrària i ho faci, però no s'atreviran.
Jo no sé si també els continuos canvis que hi ha hagut fet en aquesta conselleria han tingut alguna cosa a veure. O a què creu que no...
Jo no entraré a SAP perquè tampoc ho sé i no estic a la cuina d'Esquerra i no sé exactament doncs, quins interessos es mouen i quins sectors i quines parts tenen a veure amb què. No? Però sí que és una realitat que això és una promesa que ja ens va fer la consellera Jordà, que crec que la va fer amb valentia i així li vaig dir, li vaig reconèixer, perquè la primera proposta va ser valenta, però que després només calia continuar el que ja havien començat. I és cert, hi han hagut molts canvis, començant per la consellera i seguint per secretaris generals, directors generals, etc. Bé, és una incongruència amb el que Esquerra pretén i ara que ens, no, que diguéssim que estem en període electoral i que ens diran que segurament que som molt ecologistes, no? Com ara amb el fitxatge d'en Tomàs Molina, no? Bé, doncs no ho som tant perquè les coses que han de resoldre no les resolen precisament per la pressió d'un lobby com és el dels terratinents del Parc Agrari.
Què creu que pot passar després de les eleccions en funció dels resultats que hi hagi? És a dir, la zona cepa, aquesta proposta d'ampliació de la zona cepa pot quedar ja no en un calaix, sinó enterrada.
Bueno, si el govern és dels comuns, doncs segurament la traurem la zona cepa, evidentment, perquè recordem, l'Ajuntament del Prat és l'únic ajuntament que va fer al·legacions a la zona cepa per demanar-ne més del que proposava la Generalitat i, per tant, per nosaltres és una cosa fonamental, però al tanto. Lo important no és només la resolució que digui marqui en un mapa quina és la zona cepa, no? I quins són els seus límits. Lo realment important és que hi hagi un pla de gestió que acompanyi i que hi hagi aquest pla de gestió que vagi incorporat de pressupost i que vagi incorporat d'inversions. No? Si no, tampoc serveix de res. O sigui, dibuixar en un mapa una línia, això no té absolutament cap sentit. Ara, el seguiment amb el pla de gestió i les inversions necessàries, això és el que ha de marcar les polítiques pel que fa a la conservació i millora dels espais naturals del Delta.
Vinculat a aquest tema, sobre la protecció dels espais naturals del Delta del Llobregat, aquesta setmana ja n'hem informat i després dilluns de la setmana que ve el convidat que escolti l'entrevista que farem amb l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs l'ACA finalment ha començat ja la licitació d'aquestes obres que eren una vella reclamació de l'Ajuntament i també d'altres entitats ecologistes de, doncs això, no?, de reactivar aquesta zona, en aquest cas la maresma de Ramula Filipines, que està contaminada, l'aigua està contaminada, la poca aigua que hi ha, perquè també tenim doncs, aquest episodi de sequera. Sí. Què li sembla, doncs, aquest anunci de la licitació per part de la Generalitat després de tants anys de reclamació?
Que per fi, des del 2000, bueno, des d'abans, però concretats amb quines inversions, amb els 80 milions d'euros d'inversions, des del 2019, que s'han anat repetint la promesa dels 80 milions d'euros i que s'havia executat amb una part mínima, no? De fet, hi havia la zona de precisament del Remolà, que s'havia fet alguna inversió i ara, bueno, en fi, doncs benvingudes i totes les inversions de l'ACA són benvingudes, se n'haurien de fer moltes més i totes venen tard i bé, algunes no tard, tardíssim, no? I algunes ni se les espera, no? Bé, doncs això, que l'ACA crec que ha estat lligada de mans durant molts anys per diferents circumstàncies, però el que ha de fer és executar un pressupost que té, i amb això doncs, només hem de dir quan ho fan bé, doncs està bé que ho facin, encara que sigui tard.
Quines altres millores creu que caldria doncs, executar a banda d'això, de millorar i de dotar de més pressupost a la gestió i la protecció de les espècies naturals del Delta? Per part de l'ACA parlo en aquest
cas. Sí, no, jo més que mesures concretes per part de l'ACA, o sigui, no sóc tècnic, no? I per tant no m'atreveixo a avaluar si és una o altra la proposta. Però més enllà d'això, el que insisteixo és quina reflexió fem sobre quina gestió ha de tenir els espais naturals i el parc agrari. I primer de tot hem de pensar si aquesta gestió ha de ser conjunta. I també hem de reflexionar sobre si el model jurídic ha de ser el que tenim, el del consorci, tant del parc agrari com dels espais naturals, on d'anar cap a un model diferent com ara el de parc natural. No? I per tant, això són decisions que s'han de prendre. I això és una reflexió que s'ha de fer al territori. Que l'hem de fer nosaltres, evidentment, acompanyats del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat, perquè hi participen, i de les altres, tant l'àrea metropolitana com la Diputació de Barcelona, que hi participen d'aquests consorcis, però hem de fer aquesta reflexió, i més enllà de qüestions partidistes, més enllà de tenir en compte o no els lobbies dels terratinents, doncs el que hem de fer és, insisteixo, des del territori, i pensar què és el que volem d'un espai que és únic a Europa i que la seva pèrdua suposaria, diguéssim, un fracàs d'allò que estem dient que té a veure amb les polítiques d'alimentació sostenible, de la sobirania alimentària i també de la conservació d'uns espais naturals que ens han demostrat que són fonamentals per a la ciutadania i, sobretot, com hem dit molts cops, que és el patrimoni de la gent que no tenim patrimoni. Per nosaltres, la gent del Baix Llobregat, la gent del Prat, és el nostre patrimoni. En definitiva, nosaltres també hem de dir alguna cosa amb com volem que això es conservi. I, primer de tot, el que diem és que volem que es conservi. I aquesta reflexió no ha de fer por a ningú. Per tant, hem de tenir molta més llargada de mirada i veure molt més enllà de les properes eleccions i prendre decisions en aquest sentit. I aquelles que s'han pres que no funcionen, doncs canviar-les, i el que té a veure amb les mesures de compensació de les anteriors ampliacions de port i aeroport, doncs si no han donat el resultat que hi havia, com ara parlem de la platja, doncs canviem-les, no? Però fem-ho d'una forma més àgil i escoltem el territori, escoltem tots els agents que hi participen al territori. Evidentment, les administracions, però també la pagesia. I quan parlo de pagesia, sempre dic de la gent que cultiva la terra, de la gent que està treballant a la terra i no dels terratinents. Aquests no són pagesia, aquests l'únic interès que tenen és treure el màxim de rèdit a una terra que podia ser terra com podria ser totxo, tant els hi és. No? En canvi, el pagès és aquell que cultiva la terra, aquell que se'n preocupa, aquell que estima la terra i aquell que ens pot garantir un futur de sobirania alimentària que ara per ara passa per conservar el parc agrari.
Seguim amb més consultes ciutadanes. Una dona que viu al Prat, des de l'any 71 ens explicava que va arribar aquí procedent de Cornellà quan va haver aquesta gran riuada i que aleshores va ser allotjada en habitatges en la seva família al barri de Sant Cosme, juntament amb altres famílies també afectades per aquesta riuada. I pel que explica, a Dixa va realitzar el trajecte de diversos veïns i veïnes per la renovació del barri, però amb moltes irregularitats. Aquesta veïna, de fet, assenyala que té un problema a l'hora d'accedir a la compra-venda del seu habitatge, que actualment és propietat de l'Agència Catalana de l'Habitatge, i li pregunta directament al senyor Vijolera això, com l'Ajuntament hi podria ajudar en aquest sentit, perquè, segons assegura, no són totes els veïns i veïnes que es troben en aquesta situació, però sí, com veia, doncs hi ha d'altres més.
Doncs jo d'entrada li diria que malauradament no és que no la pugui ajudar, perquè és així, sinó que si l'hagués d'ajudar encara estaria absolutament en contra. És a dir, l'Agència Catalana de l'Habitatge no ha de vendre. L'Agència Catalana d'Habitatge s'ha de preocupar de promoure més habitatge de lloguer. Per tant, si està en una situació de lloguer, doncs no li han de vendre habitatge públic. L'habitatge públic ha de seguir sent públic. No entenc exactament, perquè crec que sembla una mica tot plegat estrany. Ara, evidentment, ella té els seus drets, només faltaria, no? I si s'han compromès que ja pot comprar o deixar de comprar, jo no li sabria dir. Veig que posa que té una advocada i està esperant un judici. Sí. Bueno, està ben assessorada, per tant, ja diré, però l'alcalde aquí no pot fer res perquè és Agència Catalana de l'Habitatge, Generalitat, i si em demanessin l'opinió, l'Agència Catalana de l'Habitatge no ha de vendre habitatge públic, mai. Ha de promoure que se'n faci més.
Una altra pregunta també que tenim té a veure amb el parc de negocis Mas Blau. Diu que està mal cuidat, que els cartells estan obsolets, cremats pel sol, que entenc que és una zona privada i empresarial, però que és la impressió que algú de fora del Prat es pot emportar, no? En aquest sentit li pregunto això, no? Si hi ha, doncs, per part de l'Ajuntament alguna proposta, doncs, de millora d'aquests espais industrials i que són fora del nucli urbà del Prat.
Sí, de fet, jo quan m'he reunit amb empresaris d'allà, doncs una de les qüestions que sempre ens demanen és millorar tot el que té a veure amb manteniment, tot el que té a veure amb neteja, no? També les llums, etc. Hi ha moltes millores que s'han de fer i recordem que el Mas Blau és l'únic polígon d'activitat del municipi del Prat que no està ocupat al 100%, que té una ocupació, parlo de memòria, diria que està per sobre del 60%, lleugerament per sobre del 60%, em puc equivocar, però està aproximadament així. I per tant, sí, és veritat, és una entitat privada, ens ha d'arribar que la gestió acabi passant a l'Ajuntament i en aquest moment doncs, podrem fer més coses, però recordem que també l'Ajuntament no pot fer més que allò que està en la seva competència, sobretot perquè hi ha unes figures que són les habilitades nacionals, la secretària i la interventora, que es preocupen de que no fem allò que, com que és diner públic, no? Doncs que li tocaria fer un privat, doncs no substituïm amb un privat en aquest cas i, per tant, no podem ni entrar, com aquell que diu. No? Crec que és una de les dels reptes d'aquesta legislatura, que és actualitzar el polígon Mas Blau i que sigui el que es va projectar, que era un parc de negocis, no? I que alguna cosa passa quan empreses que estaven a aquest parc de negocis han marxat a fora i han marxat no gaire lluny, a Viladecans, per exemple, no? Com va ser el cas de Vueling. Alguna cosa no estem fent bé perquè sigui més atractiu estar una mica més lluny de la infraestructura, no? En aquest cas, doncs, de l'aeroport o del port, i, en canvi, algunes marxin o no trobin que el Prat és atractiu en aquest sentit. També té a veure amb que a Mas Blau hi ha molt propietari arrendador, diguéssim, eh? No és tant empreses propietàries de la seva seu, sinó que estan de lloguer i lloguen plantes o metros, no? I això fa que el propietari mateix que deia del terratinent, no? Molts cops es preocupa poc, si ja té prou rentabilitat, doncs no li preocupa i no, per tant no fan les inversions necessàries, però ja dic, per nosaltres és un repte el polígon Mas Blau, tant els dos, tant l'1 com el 2, i és un dels reptes que promoció econòmica, doncs, que desenvolupament econòmic farà aquesta legislatura, que és millorar aquest parc de negocis.
En aquesta reunió, de fet, que vam tenir l'any passat amb Prat Empresarial, l'Ajuntament, doncs, també hi havia compromisos també respecte de millorar, no només el Mas Blau, parlo ara, sí, el 1 i 2, sinó també de la resta de polígons industrials. No sé si s'ha avançat en alguna cosa també o fins a on pot arribar, evidentment, l'Ajuntament.
Sí, no, a la resta de polígons, els que ens toca, diguéssim, doncs també, evidentment, millorar-ho. Però recordo, els altres, sobretot, quan parlem de la idea, no tant de diguéssim, la confortabilitat de l'espai pels usuaris, empreses, treballadors, etc, que això és un tema que evidentment ens preocupa, però que ens preocupa és que siguin realment motors econòmics, no? I per tant, si estan al 100%, encara que no hi hagi tanta confortabilitat, pues, bueno, tampoc passa res, o sigui, em preocupa molt més el que no estigui al 100% d'ocupació, no? Que aquest sí que és el que hem d'atacar. L'altre, evidentment, també, perquè no volem que ningú ens marxi, però és veritat que, sobretot per empreses de logística, doncs la resta de polígons ens estan funcionant molt bé, no? Bueno, crec que, sí, tu bé ho dius, era un dels compromisos que vam adquirir i que, per tant, amb aquest pla d'actuació municipal ja es preveuen algunes actuacions en aquest sentit i al final, en definitiva, doncs és una qüestió també de participació, eh? D'anar trobant la idoneïtat de fer aquelles millores allà on toquin i que vinguin també, doncs, diguéssim, marcades pel que ens demanen les empreses o els treballadors dels polígons.
Canviem de terç i continuem amb una altra consulta ciutadana que té a veure amb un clàssic del par amb l'alcalde, podríem dir, que és el civisme amb els gossos. Suposo que aquesta pregunta ja se l'espera, però en qualsevol cas demanen per si està previst controlar l'ADN dels gossos per això, no? Per garantir doncs que es recullin les caques dels gossos o no sé.
Doncs no, i no per dos motius. Un, perquè no està provat que això sigui un sistema que funcioni al 100%. Dos, és molt car i pràcticament només hi ha, diria, un laboratori a Espanya, si no ha canviat, eh? Però hi havia només un laboratori a Espanya, per tant, marcava els preus perquè tenia el monopoli del sistema, diguéssim, i per tant era molt car, no acabava de funcionar bé. Aquelles ciutats, pobles que ho van provar, ho van començar a fer, ho estan deixant de fer. Per tant, és un sistema que no funciona per car i, segon, perquè no... cada cop menys és una de les preocupacions de la nostra ciutadania. Jo sempre faig aquella regla de tres, no? Que de les caques, no de gos, no? Diguéssim, si un gos fa caca tres cops al dia, doncs si tenim gairebé 5.000 gossos o 6.000 gossos, doncs estaríem veient 20.000 caques, 15.000, 20.000 caques tots els dies, que és tants com cotxes aparcats al carrer, no? I això no passa, no? O sigui, crec que val la pena que ens diguem que, en general, els propietaris dels gossos al Prat són persones cíviques en general, i que crec que cada cop més, no? I crec que hem de seguir fent aquest treball de civisme, d'ensenyar sobretot a la gent jove el que és tenir un gos, què és tenir un gos de forma responsable, que treballem amb tallers, que, bueno, que una mica anem fent aquesta necessitat de pedagògica d'entendre què és la tinença responsable d'animals, i a partir d'aquí tot serà segurament més fàcil, no? Però ja dic, entenc la seva preocupació, però també sempre dic el mateix, o quasi sempre dic el mateix. Si ens fixem, és sempre la mateixa caca al mateix lloc de la vorera, no? El mateix espai. Per tant, sempre és aquella mateixa persona que permet que el seu gos ho faci i no ho recull, no?
Clar, davant d'això, què es pot fer?
Bueno, sí, també es fan coses, eh? Des de policia també es fan, i doncs, policies de vestits de carrer que van a segons quins espais, amb segons quines hores, que se sap que normalment és a primera hora del matí, etcètera, doncs i passen per la zona i posen alguna denúncia i es troba algú. El que passa que és aquelles coses que o ho trobes al moment o no ho pots fer, per això allò de l'ADN sembla que sigui una gran idea, no? Però al final seria senzill si la caca sortís amb el nom i cognoms i telèfons de l'amo, doncs seria molt fàcil, però no és així, això de l'ADN, i torno a dir, i funciona només si tens el gos registrat. Si no tens el gos registrat, tampoc saps qui és qui ho ha fet. Bé, tot és, les coses, diguéssim, no són tan senzilles, però tampoc el problema és tan gros. Ara, jo si li dic a aquesta persona, si ella té molt clar a quin lloc, quina zona, quin tram de carrer és el que pot veure que cada dia hi ha la mateixa caca o la caca del mateix gos, doncs que avisi amb l'APP, que avisi a policia, i segurament doncs en un termini raonable podrem actuar.
Recordem que tenim aquesta app de seguretat ciutadana, en la qual a més té aquesta geolocalització, per tant és molt fàcil de cara a la policia local doncs trobar el lloc de l'incident, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Correcte.
Estem a les portes de dos grans esdeveniments que tanquen, no? La temporada de carxofa, les festes de la carxofa, aquest cap de setmana amb la carxofada del Fondo d'en Peixo, la setmana que ve amb el clàssic també es carxofa en jazz, i tot això mentre s'esgoten també aquests darrers dies d'aquest març gastronòmic fantàstic que hem tingut amb el pollastre Botalava i la carxofa, evidentment, com a protagonistes. En primer lloc, no sé si ens podia fer un petit balanç, no? De com ha anat també doncs, aquest any i aquesta doncs, promoció de producte pretenc.
Bueno, la primavera pretenca, no? La primavera de la carxofa, les festes de la primavera, les festes de la carxofa, diguem-li com vulguem, però és veritat, és un esclat de, no? Després de l'hivern, doncs és un esclat de... Encara que hem tingut un hivern no massa fred, però és un esclat de la gent sortir al carrer, d'activitats, de tenir ganes de fer coses, de prendre el solet, de gaudir de l'espai públic, de gaudir de... i gaudir d'un territori en definitiva i d'una senyal d'identitat com és la carxofa, que a més és un producte excel·lent i que hem de cuidar, i ara encara més, i no m'estendré sobre les necessitats de donar suport a la pagesia i, per tant, doncs, comprar carxofa del Prat, però garantir també que sigui de la raça Prat, no? Que sigui carxofa Prat i no altres varietats, encara que estiguin fetes al Prat o cultivades aquí. I bé, jo crec que com cada any ens superem, diguéssim, amb les festes de la carxofa, cada any són millors, cada any hi ha més participació de gent, i aquest any està funcionant molt bé el que és el març gastronòmic, amb més participació de restaurants que mai, i fins i tot també de fora del Prat més que mai, i creiem que aquest és el camí, no? El foment de la gastronomia a través d'un producte brutal de caire local com els que tenim, tant el pollastre com la carxofa, i al final, en definitiva, la gastronomia, que és un generador, no? De no només de comerç, perquè allà on ja funciona un restaurant, funcionen normalment els comerços del costat, no només això, sinó també pel que fa a l'àmbit comunitari d'una festa identitària i d'una festa de gaudir d'un espai públic excel·lent com el que tenim a la ciutat.
A més d'abril també, a banda de sinònim de carxofa, també sinònim de llibres, de Sant Jordi, el proper 23 d'abril tindrem aquesta, doncs, que podríem dir que és una festa considerada al Parc del Fondo d'en Peixo, per tercer any consecutiu.
Sí, i, bueno, i no ens oblidem l'aniversari del Prat Ràdio,
sí,
no? Que això també compta, no? És veritat, i ens ho prenem molt, molt seriosament, no? I per tant Sant Jordi va acompanyat d'això, és una festa de la ràdio per nosaltres també, així la vivim i així la viu la ciutadania, i bé, un any més tornarem a l'escenari de Fondo d'en Peixo, que ens ha funcionat molt bé amb els darrers anys, i veurem sempre si s'ha de canviar, sempre som a temps, no? Però creiem que és un bon espai, que pot funcionar, que malgrat la pluja de fa dos anys, malgrat l'any passat, que jo crec que sí, va funcionar força bé, doncs aquest any probablement ens tornarem a trobar amb un Sant Jordi a Fondo d'en Peixo i amb una celebració de l'aniversari de la ràdio, que en definitiva és el que també vehicula tot el que passa al llarg de tots els dies, tots els els escriptors i escriptores locals, que cada cop són més, sorprenentment, i de més qualitat, s'ha de dir, que podran signar llibres, que els podran vendre, que podran xerrar amb la gent que els hi compri els llibres, i jo crec que és una festa que cada cop es gaudeix més des de lo local i des de lo pretenc, no? I no és tant allò d'anar a Barcelona a les Rambles a veure què passa, sinó també viure i passar per Fondo d'en Peixó a veure quina és la festassa que s'està muntant allà.
També l'any passat vam escoltar algunes veus, i l'anterior també, quan ens va traslladar la festa al parc de Fondo d'en Peixó, de la necessitat de descentralitzar o de crear altres espais també vinculats al Sant Jordi. No sé si és una proposta que consideren des de l'Ajuntament a tenir en compte.
Doncs al final també dependrà del que les entitats vulguin, no? Perquè al final l'Ajuntament no pot posar-ho, no pot fer-ho tot, no? Ha de posar els elements, però també ha d'haver algú que tiri del carro, no? I per tant, descentralitzar... La tendència és la contrària sempre, no? D'una administració, si organitza una cosa, prefereixo tenir-la en un lloc més tancat, més, no tancat, o més concentrat, no? Per tal de que, bueno, així passen menys coses a fora. Bé, veurem, tot depèn de que som un govern molt participatiu, a vegades sembla que no ho som, però és veritat, no? Vull dir, que no ho diem prou, no? Però som un govern molt participatiu, en formes de participació arreglada, com en formes de participació no arreglada, i això per nosaltres és fonamental parlar amb les entitats i anar escoltant i recollint les seves propostes, i al final, perquè en definitiva sempre ho diem, les festes són de la ciutadania i les fa la pròpia ciutadania. L'Ajuntament només posa els mecanismes i les eines. Tant si cal millorar amb descentralització, doncs ho farem. Si s'ha de buscar un altre indret o un altre espai fora del nucli antic, doncs també ho farem, si és que aquesta és la proposta que se'ns fa que sigui raonada. Ara per ara, jo crec que la proposta de Fondo d'en Peixó és la millor.
Ja que parlem de Sant Jordi, volia preguntar també per llibres. Quina és la seva recomanació?
Ostres, doncs mira, no et sabria...
O quin llibre s'està llegint en aquests moments? No sé, ara potser l'he pillat una mica per banda.
Tinc per començar l'últim de Paul Auster, que no recordo el títol, em sap greu, però el vaig comprar fa poc. També tinc per llegir l'Idiota de Raül Romeva, que em sembla que és un... Tot i que no som companys polítics, diguéssim, no? Però em sembla que ha fet
ara
un...
Ara ja no.
No, ara ja no, havíem estat, no? Crec que fa un... Doncs, bueno, una crítica d'alguna part de la societat que té força sentit llegir-lo i compartir-ho. I et diria que tinc aquests dos per començar i algun més, però encara no tinc alguna recomanació, que crec que val la pena que mirem la revista d'aquest mes, perquè crec que venen moltes recomanacions d'artistes locals.
I amb Segell Pretenc.
No? I amb Segell Pretenc, sí, artistes. Artistes locals, no? Sí. Però bé, si no, jo recomano això. Qualsevol d'un escriptor pretenc, que n'hi ha molts i de molt bons.
També el prep.cat/cultura, que trobareu tota l'agenda, sí. Perquè en les properes setmanes encara continuen amb aquesta primavera de llibres i lletres, no? Amb diverses presentacions d'autors i autores locals que aniran fins allà, fins al Cèntric, per presentar-lo. I si no, també això, us convidem al programa especial que farem. Correcte. Amb tota la programació especial que farem al Prat Ràdio amb l'aniversari des del parc del Fondo d'en Peixó, on també per allà passaran, doncs, també molts i moltes autores locals que estrenen llibre o que acaben d'estrenar-lo, o per què no, reestrenar-lo, això sí. Doncs fins aquí, deixem aquí el Contrasenyes d'avui amb aquesta entrevista mensual amb l'alcalde Lluís Mijoler Martínez. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I ens retrobem d'aquí un mes.
D'acord.